els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que els dilluns doncs, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que passa al món. Bueno, intentem, perquè...
Passen masses
tot,
coses.
Tot, a veure, a vegades és complicat, no? Professor, bueno, per fer-ho, ja ens acompanya a l'estudi en Manuel Manonelles, el nostre analista referència, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Abans de parlar del món, perquè n'hem de parlar bastant, Manuel, com ha anat aquest pont? Perquè jo crec que ha anat bé,
Ha anat bé, ha anat bé. Sí,
aquaducte,
sí.
Ets de pont, ets d'aquaducte, ets de festiu... Home,
jo de tot el que pugui, però des d'una certa raonabilitat, diguem-ne. Crec que tècnicament és un aquaducte, quan, perquè vaig començar dimecres i vam acabar ahir.
Fantàstic.
Per tant, descansats, bé. Molta activitat de família, molta preparació nadalenca, per tant...
Ah, jo he començat amb la preparació.
Sí, quan tens nens petits, escolta...
Estan com...
Ja van fer el passeig a casa els avis, ja van fer l'arbre a casa, ja van anar a veure el llaminer, que és la Sabadell, ara és els que s'ho emporta tot,
Ah, sí? Sí, és el... sí. Ah, el mira, llaminer, això no ho sabia, el llaminer.
I ara Sabadell s'ha posat amb el tema de Nadal i fan un gran Nadal amb decoracions. Com diu ma mare, diu, sembla que estiguem a centre Europa. I tal, i després hi ha un personatge que és el llaminer, que cada dia canta i obre una de les caselles del calendari d'Advent.
Ah, mira!
Això està generant... Masses incontrolades de nens que van a veure cada dia.
Ostres, que xulo.
Sí, està molt bé, està molt bé.
Doncs mira, que... jo no ho sabia, amb el llaminer de Sabadell. Mira, clar, és que avui... I trobo que és un tema que és molt interessant que ens proposes, Manuel, perquè d'aquí uns minuts parlarem d'aquesta recessió democràtica que viu el món. De fet, és la més llarga mai registrada, un retrocés democràtic que inclou també doncs, els països, podríem dir-ho així, també, de més tradició democràtica, però abans... Toca parlar de drets humans. De fet, avui hem començat el programa justament parlant d'aquesta efemèride que es commemorava justament ahir, el 75è aniversari de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un text, per cert, ho expliques en el teu article, t'hem llegit avui al Nacional, impulsat per una dona i que en la seva redacció hi van participar personalitats tan diverses com, per exemple, Hessel, autor de l'icònic assaig Indigneu-vos, o el mateix Gandhi, no?
Doncs sí, no, jo crec que és un... Evidentment, és molt important doncs, que reivindiquem aquest moment, com jo deia l'article, lluminós del turbulent segle XX, no? Sí. Que quan és el 10 de desembre del 48, quan a París s'aprova la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Perquè, esclar, després de les dues grans guerres mundials, després de l'Holocaust, els 50 milions de morts, després d'alguns dels moments, diguem-ne, més obscurs... De la història contemporània, doncs hi va haver la visió per tirar endavant un text de referència com aquest. Jo sempre aprofito per destacar el fet, no?, que la persona que va gestionar i que va liderar, que va coordinar tot això, va ser una dona. Estem parlant de fa 75 anys i, que poca broma, també era la vídua, per dir-ho d'aquesta manera, del president d'Estats Units, de Franklin... De Roosevelt,
sí.
Sí, Franklin Delano Roosevelt, però era un activista molt important pels drets civils, amb pes propi, i crec que és important doncs, el fet de que això ho liderés una dona fa 75 anys, però que també en el seu procés de redacció doncs, hi participessin doncs, tot tipus de personatges, tant des del Líban com Charles Malik, com des de la Xina, Peng Shuang, i... Després de que s'estigués redactada i tingués ja un esborrany abans d'aprovar-se, des de la UNESCO es va fer una sèrie de consultes arreu del món, on, entre d'altres, hi va participar Mahatma Gandhi. Per què ho dic, això? Doncs perquè hi ha una certa tendència, que no és ben intencionada, de fer veure que la Declaració Universal dels Drets Humans és una cosa molt masculina, una cosa feta en una època on només Occident tenia veu, i no és cert. És a dir, evidentment no va ser tan participada com seria en un context actual com el nostre, no? El 1948, doncs hi havia 55 estats al món, ara n'hi ha 194, però en el moment que es va fer, ja ho dic, va ser liderat per una dona, en un moment els drets de la dona pràcticament ningú els tenia en compte, o molt poca gent els tenia en compte, i ahir van participar veus també diferents a les del món occidental. I això li dona un valor, perquè... Si volem que la declaració sigui universal, que tingui valor universal, i no es va dir internacional, es va dir universal.
Universal.
I pot semblar una broma, però clar. És que aquella època algú ja pensava, bueno, si anem a la Lluna, aquests drets també han de ser efectius fora de... Perquè això és molt legal, és, és intergalàctic però legal al mateix temps. Algú va dir, fem-lo universal per si de cas. Perquè resulta que ens n'anem a la Lluna com que no estem a la Terra, perquè l'hem dit internacional, ja no té validesa la Lluna, fem-lo universal i per així si no hi ha cap problema. No? També potser amb un punt d'excessiu optimisme sobre la carrera espacial, però aquest és l'origen. No? Però per mi és important doncs, reivindicar aquest fet de que quan va ser feta amb la participació de personalitats de diversos llocs, de diverses perspectives, de diverses cultures polítiques, de diverses filosofies, i això li dona un valor. Això no vol dir que sigui la més interactiva de la història, però com que hi ha gent que no ben intencionada, perquè el que volen és carregar-se els drets. Llavors et surten, diuen, no, és que aquí en aquesta zona del món aquesta declaració no es pot aplicar perquè com que no té un punt de vista de la perspectiva regional, però no ho fan perquè n'estiguin promovent un altre. Vull dir, és un dels argumentaris que els antilliberals, els retrògrades des del punt de vista democràtic, utilitzen. I per això jo sempre que tinc l'oportunitat, doncs, aprofito per destacar.
Per destacar
de com va ser elaborada.
Ara just ho estaves dient, Manuel, però quina vigència creus tu, no? Que si segueix tenint aquesta declaració 75 anys després, no?, de la seva redacció, aquesta declaració universal dels drets humans, perquè el món ha canviat molt.
El món ha canviat molt, però precisament, quan tu parles amb els experts de l'àmbit, et diuen que si ara se n'hagués d'aprovar una de nova, segurament la retallarien. És a dir, el context que va fer possible aquesta declaració, postguerra, Segona Guerra Mundial, amb un plus de trauma global pels 50 milions de morts, pels feixismes, per l'Holocaust, per tot el que havia passat, doncs va fer possible que s'aprovés una declaració que és prou avançada, és molt avançada pel seu temps i que continua tenint plena vigència. En el sentit que tots els drets que es desgranen són drets que avui en dia són de primeríssima, diguem-ne, referència i que, a més, la majoria d'ells no es compleixen arreu del món, no? I el que és important és que tenim una declaració que qualsevol persona, són 30 articles, tampoc és tan difícil, se la llegeix, està traduït al català, de fet és el document traduït a més llengües del món que existeix, se la llegeix i veurà la radical, diguem-ne, actualitat d'aquesta declaració, no? I, per tant, també és una declaració. I per què se'n diu declaració i no se'n diu tractat? Perquè una declaració és d'uns drets que són inherents. No és allò que ens reunim un grup d'estats i decidim que a partir d'ara diu no. És una declaració que vol reconèixer quelcom que és inherent a qualsevol ésser humà, no? Que també l'any 48, quan encara hi havia tots els imperis colonials, quan la qüestió del racisme era una cosa molt més... El món estava muntat en un sistema encara en base a races, no? Uh-huh. Vull dir, hi havia colonitzadors i colonitzats, etcètera, etcètera. Doncs un document que apostava per la total, radical i absoluta igualtat entre tots els éssers humans, doncs també va ser un dels instigadors intel·lectuals d'un procés que igualment hagués passat i que estava començant a passar, el que és el de la descolonització. No? Per tant, per mi la vigència és total, és absoluta, i sempre que puc ho dic, s'ha de vigilar amb els revisionistes de la Declaració Universal. Perquè per un de ben intencionat que en tinguis, en tens nou que no són ben intencionats. Uh-huh. Que el que es volen carregar són els drets humans. I per carregar-se'ls et presenten excuses d'excepcions culturals o regionals o excepcions d'altre tipus. No? I crec que això és important comentar-ho sempre que es pot.
Clar, justament dius que cal apostar per la defensa dels drets humans, també per aquestes amenaces que comporta l'actual onada de populisme i d'extrema dreta que vivim. Ahir, de fet, sense anar més lluny, Manuel, el líder de l'ultradreta argentina, Javier Milei, prenia relleu en la presidència de l'Argentina. Si vols, mira, el podem escoltar.
El liberalismo es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo basado...
Clar, era Milei, ahir, com dèiem, des del balcó de la Casa Rosada de Buenos Aires, el discurs de presa de possessió d'aquesta presidència d'Argentina. Per cert, sembla que demà Milei anunciarà doncs, les temudes noves mesures econòmiques que tot apunta que afectaran, doncs, en primer lloc, els més pobres. Com valores tu aquesta nova presidència i sobretot aquesta, la figura de Milei, de Javier Milei? O sigui, seria una de les conseqüències d'aquest retrocés democràtic que ens planteges tu avui, Manuel?
Doncs completament. És un dels grans reptes que té el sistema democràtic representatiu. El cas de Milei és un cas especialment greu, perquè és una persona que de manera pública i ostentosa ha demostrat forts desequilibris, diguem-ne, d'estabilitat psíquica, que amb això, per una persona que ha de governar un país d'una dimensió amb els problemes econòmics que té, ell mateix públicament ho ha dit, que ell de tant en tant consulta mitjançant un mèdium el seu gos mort per demanar-li assessorament, no? Per tant, estem en una situació realment que genera basarda, i el que demostra és un dels grans reptes que tenim precisament d'aquest retrocés democràtic, no? Perquè precisament, justament ahir, feia 40 anys del retorn de la democràcia a Argentina, després de la dictadura militar, no? Feia 40 anys de l'elecció d'Alfonsín i de la presa de possessió d'Alfonsín, no? Per tant, tot plegat et demostra que estem davant d'una situació on el populisme, on certa nivell justificat de desesperació de grans capes de la societat, sobretot de classes mitges, que veuen que aquell somni que durant dècades havia funcionat se'ls desfà entre les mans, i cansats de velles fórmules que no els donen resultats, sigui per la corrupció, sigui per la inhabilitat, aposten per novetats especialment perilloses. I més quan el país del costat, diguem-ne Brasil, ja ha passat per Bolsonaro, no? Llavors no deixa d'impactar que Brasil, que ha passat per l'experiment, que ja ha sofert aquest experiment, està al costat d'Argentina, Argentina opti per allò que, gràcies a Déu o a qui sigui, els brasilenys ja han dit que no, no? I tot això amb el perill d'un possible retorn de Trump a la Casa Blanca, en un context especialment complex, no? I si això fossin elements puntuals, diries, mira,
val.
I Argentina, sempre ens té acostumats a una certa vida, no? Una certa capacitat innovadora, no?
Sí.
I tràgica, i de visió tràgica de la vida, no? Amb tot el respecte per Argentina i pels argentins, ja ho dic en aquest sentit. Però el problema és que, com tu mateixa comentaves, fa pocs dies han sortit informes molt contundents d'institucions de referència internacional, que et diuen que estem vivint un procés de retrocés democràtic. Mai se l'havia vist tan llarg des que es tenen dades, no? Que en aquest cas específic, des de l'any 1975 es recullen dades, i en aquest cas, amb una avaluació molt ponderada i molt estudiada, es considera ja que els últims 6 anys hi ha hagut més retrocés que avenç, no? En un context que històricament portàvem unes dècades on això avançava, i ho veiem clarament, no? El model que el món avui en dia agafa de referència és el model de la Xina, el model que s'intenta imposar és el model de Putin, d'una Rússia a la fi de la Guerra Freda va haver un moment que semblava que apostava per la democràcia, amb l'arribada de Putin tot això va canviar, i això veiem com es va repetint en altres llocs. I quan tu veus qui són els líders polítics que han anat a acompanyar a Milei, no perquè els hi tocava, no caps d'estat que han anat a la seva inauguració com a president, sinó aquells que l'han... I veus el senyor Abascal, i veus tota la gent que anant cap allà, veus una certa internacional del populisme i de l'extrema dreta, que fa bastanta por.
Fixa't que ahir Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, feia aquest discurs, no?, amb aquesta commemoració d'aquest 75è aniversari dels drets humans, i deia, es lamentava, no?, que el món està perdent el nord.
Efectivament. És que el problema en què ens trobem és que tradicionalment el que veiem era un procés d'avenç amb drets civils i polítics, socials, econòmics i culturals, i situacions sempre desagradables perquè el món és el que és, però que en general hi havia la sensació que hi havia un avenç, no? I portem uns anys que aquest avenç comença a ser de cranc cap enrere. Continuen passant coses que ens fan avançar, però tenim la situació terrible a Gaza que tenim en aquests moments, tenim la situació a Ucraïna que tenim, tenim la de Myanmar, tenim la de tants altres llocs, i a més d'això, que és un desastre, i el de Gaza especialment punyent, el que veiem és que en països tradicionalment avançats també hi ha un retrocés. I, a més, davant dels grans desafiaments que tenim a nivell global, emergència climàtica, intel·ligència artificial, que pesada que s'aprovés una normativa a nivell europeu, de moment no està controlada, perquè aquesta normativa no s'implicarà fins aquí 2 anys, i si per A o per B o per C, realment l'escenari és molt preocupant, perquè veiem això, És a dir, una cosa és tenir Trump, que tothom quedi vacunat i no torni. Però és que en aquests moments hi ha moltes possibilitats de que torni Trump. I si Trump torna als Estats Units, veurem què en queda de la democràcia americana, que és, amb tots els seus efectes i amb totes les seves coses a millorar, millor el model que havia fins ara que no pas el model que planteja Trump, no? Mm. El mateix Brasil, ha aguantat el primer investiment, però si torna a haver-hi un de segon, el mateix passa a l'Índia. L'Índia és la democràcia formalment més gran del món. Tenim un líder, doncs, un primer ministre amb una agenda nacionalista molt agressiva, amb una agenda de tints quasi bé, diguem-ne, racistes entre respecte als hindús i els que són musulmans, etc. I això es va generalitzant en països que tradicionalment se'ls havien situat dins, doncs, aquests països que eren els grans abanderats de la democràcia. Ja no parlem d'Europa, si veiem Europa, doncs sí que hi ha hagut un canvi positiu a Polònia, però en línia general, doncs, veiem com el pes de l'extrema dreta, del populisme, va creixent i va agafant un gruix que ja no és allò occidental, sinó que ja passa a ser estructural, no? I que, a més, fa això, no?, que quan arriba l'extrema dreta en un país i té una certa força, doncs arrossega una part del discurs conservador cap a uns extrems als que no estàvem acostumats, no?, i que, en el fons, fan mal a la societat.
Clar, tu deies ara, Manuel, tot plegat apareix en aquest informe anual de l'Institut per la Democràcia i l'assistència electoral, que en aquest document s'apuntava justament que és el 6è any consecutiu, com deies, de recessió democràtica arreu del món, el període més llarg que s'ha vist mai en aquesta organització des que va començar a recollir dades, ho mencionaves, el 75. Clar, en passades ocasions, què feia reflotar la democràcia, no? Per què avui seguim encallats justament en aquest retrocés?
Jo crec que una part de la problemàtica en la que ens trobem en aquests moments ve de la crisi financera i econòmica del 2008, on s'esfondra, és a dir, la regressió democràtica segurament la podem trobar en els països liberals a partir dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. A partir d'aquell moment, els Estats Units aprova una agenda molt restrictiva en favor de la seguretat nacional passa a ser la prioritat, altres països van en cadena, com el cas del Regne Unit amb Tony Blair, els atemptats a Londres, etc. Aquí a Espanya s'intenta també, i de fet encara hi ha, a l'Estat espanyol hi ha algunes rèmores, diguem-ne, encara existents des del punt de vista legislatiu, però mentre l'economia anava bé i tothom era ric, entre moltes cometes, perquè hi havia gent molt pobra, però hi havia aquella economia, diguem-ne, de base especulativa que funcionava bé, doncs ningú es va preocupar, no? Arriba un moment, doncs, que per una crisi basada en l'origen del qual és l'especulació financera, s'esfondra tot un sistema de creixement econòmic dels 10-15 últims anys, on la gent s'ho replanteja tot. I en aquest replantejar-s'ho tot, els models tradicionals que oferien, o la socialdemocràcia clàssica, sectors més radicals d'esquerra, o liberalisme conservador, diguem-ne clàssic, no acaben de trobar solució al context econòmic, i entren també a les xarxes socials, que això és un element disruptiu, tothom estava molt content de Twitter, jo crec que Twitter ha fet molt més mal del bé que ha fet, perquè ha canviat completament el paradigma, i llavors a partir d'aquí, doncs, entra, doncs, aquesta nova realitat. Una realitat que sempre havia sigut present, no?, perquè l'extrema dreta sempre era present, a França sempre hi havia el tema del Front Nacional, els països nòrdics i Centre Europa sempre hi havia una qüestió vinculada a la immigració, però ara que ha agafat una dimensió, diguem-ne, davant de la crisi sistèmica del liberal, no?, i que en certs punts ens recorda la crisi de les democràcies liberals d'entreguerres, no?, que ens van portar a la Segona Guerra Mundial, que no estic dient que anem a la tercera, vull dir que...
Clar, fem una cosa, perquè queden 4 minuts, 3 minuts per arribar al punt.
Girem-ho! Anem a la part positiva, si és que n'hi ha.
N'hi ha o no? Perquè diria que en aquest informe...
Hi ha uns brots verds, perquè és clar... És que, si
parlem una mica d'aquests
brots verds. També et diré una cosa, són uns brots molt petits. No són aquests del Zapatero que ningú va veure, són una miqueta més grans. Però jo també entenc que si tu et dediques tot el dia això, dic, anem a trobar alguna cosa positiva, perquè si no em deprimeixo la meva feina, o potser els països dinants diuen, escolta, si no hi ha cap solució, tanquem aquest institut que no serveix per res, que només troba problemes i no troba solucions.
Mira,
no?
En 3 minuts, Manuel, com ens ho expliques, això?
Per tant, sí que és cert que aquest institut ha identificat, doncs, que un dels clàssics, que és la lluita contra la corrupció, doncs està millorant en molts països, sí. I evidentment la corrupció és uns elements estructurals, doncs, sí, que generen desconfiança amb el sistema. Per tant, menys corrupció, més confiança amb el sistema. Per tant, això és positiu. També hi ha tot el tema... Ells parlen específicament d'Àfrica, però clar, és que el nivell de corrupció a l'Àfrica és tan immens que has de retallar molt fins que tingui un impacte, no? Al mateix temps, en certs sectors i capes de la societat hi ha un creixement de la participació política i, per tant, doncs, això implica una major mobilització social, no? I el que ells identifiquen és un cert canvi del centre de gravetat entre el que seria la democràtic entre les institucions i l'activisme cívic, no? Però clar, qui continua gestionant la república, és a dir, el bé públic, són les institucions. I, per tant, si hi ha una separació entre la ciutadania i les institucions, tenim un problema, no? I, precisament, doncs, un dels elements clàssics d'aquest populisme d'extrema dreta és gent que són d'establishment, es presenten anti-establishment per ocupar el poder dins de l'establishment. És el cas de Trump. Milei és diferent perquè ell, particularment, ja és una persona molt estranya, no? També és cert que, en el seu cas, va entrar amb la motosierra i, de moment, la motosierra...
Home, ha baixat, no?
Ha baixat, veurem sí. si acaba baixant o no, sí. perquè si no, bàsicament, qui ho pagarà, sobretot, són les classes mitges. Eh? Ara, aquest senyor és tan estrany que és capaç de fer qualsevol cosa. Però ell sap que una part del seu vot ve de les classes més desafavorides, les de baix de tot. Per tant, si ell pren mesures que qui afecta més és la base de baix de tot, doncs segarà la gespa als seus propis peus. Dit això també és factible que ho faci, no? En canvi, la classe mitja, diguem-ne, és la que segurament patirà més les mesures draconianes que ell pensa aprovar.
De Javier Milei, bueno, aquests brots verds que fèiem referència...
Ens agafem els brots verds i sobretot ens hem d'agafar que la democràcia no hi és per sempre. És a dir, que si no es defensa, si no es participa, a pesar de molts els pesars, si entre tots no defensem, si entre tots caiem... A vegades, jo ho sento últimament, i no parlo per vosaltres, però en mitjans de comunicació, ara tothom es parla dels polítics. Que com un to despectiu. Jo ara no defensaré, però en tot cas parlem de classe política. Fem servir un llenguatge que no impliqui automàticament que quan estàs parlant de la classe política ja ho fas de manera despectiva, que és una casta separada de la realitat.
Mira,
ja
Manuel, gràcies, Manuel Manonelles.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.